El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
No hi 18 minuts, estan escoltant la tertúlia a la ràdio municipal de Sant Cugat, avui en companyia de l'Alfredo Bergua, molt bon dia.
Hola, bon dia.
De l'Esther Castanyer, molt bon dia també.
Bon dia.
Estem a l'espera de si arriba el Toni Ramon, que sempre s'incorpora una miqueta més tard. Temes avui sobre la taula, amb dos apunts empresarials. D'una banda, a l'Hospital General de Catalunya, el conseller de Salut, Toni Comín, ha dit que els hospitals comarcals assumiran els empleats afectats per l'expulsió d'Hospital General de Catalunya i Clínica del Vallès, i és que el titular de Salut va assegurar que els treballadors afectats rebran un pla social que s'està treballant des del diàleg amb els agents implicats. El cas és que aquest mecanisme del pla social per poder reintegrar-los seria, doncs, fer aquesta mobilitat des de l'Hospital General i la Clínica del Vallès, que són els dos centres afectats, cap al Parc Taulí de Sabadell, la Mutua de Terrassa i l'Hospital també de Terrassa. Passarien, com dèiem, a absorbir aquestes formacions. Aquest és un apunt que almenys, doncs, suposa una mica de llum, entenc, pels treballadors i sindicats, però genera certs dubtes, evidentment, entre l'Hospital General, l'empresa gestora, i segurament algú que altre. L'Alfredo fa una cara així d'escèptic, que no sé si s'hi va per què el tema.
No, és que ja, com ja és una qüestió que ja l'hem parlat aquí, vull dir, jo crec que la decisió de treure l'Hospital General de la xarxa pública és un error. Totalment, vull dir, ja no només... A veure, si a Sant Quatín disposessin d'un hospital públic, podria mig entendre que estaria solapant una cosa amb l'altra, però és que no és això. Aquí hi havia un projecte de fer un hospital i que, no, que evidentment no es farà, o almenys a curt mig plaç no es farà, entre Rubí i Sant Cugat, el Vicente Ferrer, no? Penso que s'havia de dir. Durant molts anys la Generalitat de Catalunya va estar pressionant a les empreses perquè invertissin en l'Hospital General de Catalunya i se'n fessin càrrec de la gestió, la pròpia Generalitat, amb tots els colors de governant allà, i ara, perquè ha interessat, perquè el programa aquest amb la CUP, doncs s'està anant a un model en el qual jo no hi crec, i per tant sóc molt escèptic, i a part que, vull dir, la viabilitat de l'Hospital General de Catalunya queda en dubte. I bueno, ara comencem parlant d'uns treballadors que es poden quedar fora, no? I que ja veurem com els assumeix realment en la xarxa pública de salut, perquè...
Només és que han traslladat a sindicats, en aquest cas el titular de salut.
Hem de veure com queda tot plegat. Jo...
Però és un tema, Després parlaríem dels usos a nivell dels santcugatencs, que ja n'hem dit moltes vegades, que alguns serveis que s'estan oferint a l'Hospital General de Catalunya passen a la resta de centres públics de Vallès, i això és un altre tema. Aquí parlàvem, doncs, d'acollir aquests 147 treballadors de l'Hospital General, i això és almenys el que ha traslladat el titular de salut.
Perdona, ara em ve al cap que el dia que vam comentar precisament aquesta notícia es feia ressò que havia la Generalitat dit que havien sigut només molt poquets els que havien traslladat aquí, no? De casos derivats d'altres hospitals, que després des de la pròpia centre de l'Hospital General de Catalunya van desmentir aquesta notícia. Van parlar de 3.000 i pico casos, que també ho va publicar cuat.cat. No havia tingut jo l'ocasió de comentar-ho. Vull dir, l'Hospital General de Catalunya està donant un servei bàsic, i per tant prescindir d'aquesta oportunitat que tenim a Sant Cugat perquè interessa per raons estrictament polítiques de la CUP, i és la realitat, que hi ha una divisió dintre de Junts pel Sí. Ho hem vist aquí a Sant Cugat, Convergència en contra, i crec que Mercè Conesa és algú dintre de Convergència en contra d'aquesta decisió. Per tant, hem de veure com acaba tot plegat, vull dir, però jo, a mi no m'agrada el que s'està fent.
Saludem al Toni Ramon, molt bon dia.
Bon dia.
Parlàvem ara de l'Hospital General. El titular de Salut, doncs, assegura que es podran recol·locar els treballadors de la Clínica del Vallès i de l'Hospital General entre els tres hospitals públics del Vallès, la Mútua, l'Hospital de Terrassa i el Parc Taulí.
Sí, bueno, sentir al final de la intervenció de l'Alfredo, ens agradi més o menys que escoltin la seva opinió, però això és política de pacte. És el que és. Quan dos s'han d'entendre per governar, doncs han d'haver-hi concessions, cessions, diguem-li com vulgui. A veure, des d'un punt de vista, l'altre dia, reprenc el debat una mica que vam tenir de l'educació, no, que dèiem, home, el mal menor de la concertada, quan han pogut nodrir de places, no, el sistema públic, entre cometes públic, perquè recordem que cal un pagament extra per anar a una concertada, que si haguéssim hagut de construir totes aquelles escoles i absorbir tots aquells nens, potser no haguéssim pogut, però sí que en un, a la tendència, i per mi l'ideal seria doncs, que tota l'educació fos pública. En aquest cas passa exactament el mateix. Jo crec que també els treballadors poden tenir certa tranquil·litat i garantia en el moment doncs, que des de la conselleria no, diguéssim que es comprometen a la recol·locació de tot aquest personal, perquè és obvi que la conselleria diu que el que no es deixarà de prestar són els serveis. O sigui, el que passa és que fem un canvi de model, de dir, en lloc de contractar una clínica privada que per professional, per bona que sigui, sempre tindrà una part d'ànim de lucre, això és com la diferència entre contractar una empresa o contractar una entitat, és exactament la mateixa, tendim a universalitzar el sistema públic. Em sembla bé. L'altra cosa és el dèficit doncs, que té aquest país i que, per tant, ha impedit o no ha permès la construcció del que havia de ser l'hospital públic en el seu moment doncs, entre Rubí i Sant Cugat. Això és un altre tema, però tendir cap a, diguéssim, cap a tot el que és el sistema públic, doncs per mi també hauria de ser una prioritat, sobretot si hi ha aquestes garanties, en aquest cas, doncs de que un, els serveis no es deixen de prestar, i dos, el personal es recol·locarà en aquests tres hospitals públics.
Clar, és que hi ha dos temes. D'una banda és aquest, què passa amb el personal que es quedaria sense feina, per tant, garantia que se'l recol·loca, això és molt important, però després hi ha l'altre tema, que és que aquí havíem de tenir un hospital públic que no es va fer, que el servei, d'alguna manera, una part es va assumir des de l'Hospital General i que ara ens tornem a quedar una mica doncs, a zero. Quan en el taulí també s'han retallat coses, al final tornem a estar en el punt en què la cobertura sanitària pública a nivell d'hospital és insuficient i que ens torna a passar el mateix. O sigui, la gent de Sant Cugat o la gent de Rubí, quan li passa alguna cosa, se n'ha d'anar a Terrassa. Que a vegades, per segons quines urgències, la distància és excessiva. Llavors, són dos temes. Una banda, si hem de retallar, doncs, fantàstic la garantia que tindran feina en un d'aquests hospitals. L'altre és què passa amb la cobertura que no acabem de tenir coberta.
En tot cas, les urgències, tots els hospitals públics o privats de Catalunya tenen l'obligació d'acollir urgències. O sigui, sí. Si diguéssim, tu tens un infart a les portes de l'Hospital General, t'han d'atendre sí o sí. O sigui,
això està
que també,
clar.
Situem el debat on toca. O sigui, diguéssim que el que traslladem cap a hospitals públics, o el que es proposa traslladar, és la, diguéssim, urgències entre cometes, o visites o operacions agendades, concertades, diguéssim, no és l'urgència.
Però que l'hospital de referència segueixi estant, entre cometes, relativament lluny, segueix sent un problema.
Sí, no,
evidentment, si tu tens una cosa supergreu i estàs allà,
està
et portaran
clar.
Al general.
Està clar.
Però a vegades...
també
doncs
hem de dir que
l'Hospital
General en el seu moment tampoc ho va posar fàcil. Perquè
quan
va posar el debat damunt de la taula de que l'Hospital General acabés esdevinguent aquest hospital públic, més enllà dels posicionaments polítics que pogués tenir cadascú, Hospital General, Capio, crec que ja era Capio en aquell moment, i si no, disculpes, però diguéssim que qui gestionava Hospital General no ho va posar fàcil, no era la seva
prioritat. Jo no defenso que hagi de ser l'Hospital General, el que vull dir és que hi havia un hospital que no hi és i que no hi serà.
Exacte, sí, sí.
Que temporalment una part s'ha cobert a l'Hospital General i tampoc era òptim, perquè tampoc era un hospital complet, públic, etc. Però que ara tampoc tindrem això i l'hospital que s'havia de fer, el famós Hospital Vicente Ferrer, que ja tenia nom i tot, doncs es quedarà amb el nom i res més. No, haurem de veure, sí. Perquè precisament Taulí i Terrassa estaven bastant saturats. Haurem de veure què passa.
Ja no ens quedarà, que jo crec que és desaprofitar-ho, perquè si hi ha un edifici, macroedifici, com és el cas de l'Hospital General de Catalunya, una part d'ell tancat, jo crec que això s'ha d'aprofitar d'una manera o altra. Si no pot assumir la iniciativa privada, doncs per què no, en comptes de construir un nou hospital, dediquem totes unes ales especialment i ja tenim feta l'estructura i no cal invertir-hi tant. No sé, penso que tot això s'ha d'analitzar abans de prendre segons quin tipus de decisió.
La bona notícia és que ens queda lliure el nom de Vicente Ferrer i li podem posar en una altra cosa. Mirem-ho així.
Doncs aquest era el tema que jo crec que encara portarà algun que altre titular pel que resta
segur,
de l'any.
Segur, perquè ja, jo llegia precisament un article, ara no recordo en quin diari, que parlava de les divisions, que provocava decisions com aquesta entre Junts per Sí, no? I clar, hem de veure com evoluciona tot plegat. Jo no ho veig definitiu.
Deia La Vanguardia que Junts pel Sí havia perdut 55 votacions del que portem de mandat.
Pues crec que era La Vanguardia on llegia això ahir, ara que ho has dit.
Però bueno, en tot cas és el que dèiem, també és política de pactes.
És política de pactes, és saludable això també, eh? O sigui, és que no estem acostumats a... Bueno, ja ho hem vist, no?, amb l'estat espanyol, amb les Corts, que han sigut incapaços, no? Doncs, bé, és això. O sigui, política de pacte és això, no fer sempre el que dius o vols fer, no? Al final és donar
i postures i uns i altres, entenc.
L'altra bona notícia del dia és que algú em deu un esmorzar.
Sí, per això estàs tan contenta avui, eh?
Ah, molt bé, clar.
Sí, és per això.
El tema.
Que no se n'han recordat.
No, clar, com ho vas dir la setmana passada, m'ha fet il·lusió, mira.
Ara recuperem-se'n també sobre empreses. Finalment, els treballadors de Delphi votaran avui si accepten l'ERO, que posa fi a aquests 550 treballadors. Són aquests acomiadaments a l'espera, això sí, de la reindustrialització de la planta. Vull dir que al final el mecanisme o el que es preveu que passi és que no hi haurà, diguéssim, que no hi haurà aquesta continuïtat, que era el que s'esperava, no?, d'una empresa a l'altra, diguéssim, que poguessin traslladar els expedients. Tot apunta, ja veurem com va la votació dels treballadors, en què finalment acceptarien aquest acord d'ERO i per tant suposaria el que volien evitar tots, que era precisament aquests acomiadaments i sense haver encara doncs trobat una solució per la planta.
Ja, jo sentia dissabte, crec que va ser, que es va arribar aquest preacord, sentia les declaracions dels treballadors de Delphi i clar, d'alguna manera et poses a la seva pell. Ells no volien pactar això, però clar, al final és el que ens ofereixen, és molt superior al que diu la llei. Per tant, aquí estan ara una mica en... Seguim intentant preservar això o ens protegim una mica nosaltres mateixos. Crec recordar, i estic parlant així una mica a memòria i sense conèixer el tema a fons, perquè no és un tema que hagi fet específicament, però que a part de l'acord també era que els sindicats, els treballadors, poguessin seguir d'alguna manera participant en el que era, què passava al final amb el futur de la planta, poguessin seguir vinculats. No sé ben bé què implica això. Jo d'alguna manera vaig entendre que ells podien una mica seguir de primera línia què acabaria passant amb la planta de Delphi i per tant, doncs igual amb opció que algun dels treballadors poguessin ser recol·locats, però
a la prèvia, precisament.
En tot cas, em vaig alegrar, com a mínim, que el que se'ls oferia, doncs la veritat és que, a veure, era, per dir-ho d'alguna manera, i malgrat la situació, prou digna, perquè a sobre ens trobem aquestes situacions que dius, bueno, és que a sobre els acomiaden i, a més, els ofereixen el mínim del mínim. Aquí ja era previsible que el mínim no, però... Bé, no, la veritat és que m'intento posar la seva pell, no puc, però entenc molt la seva postura, perquè aquí no veiem un futur i ells era, no volem acceptar res fins que això estigui resolt, però clar, al final doncs sí, cadascú s'ha preocupat una mica pel seu futur.
En la línia del que comentaves, Delphi ha cedit els actius de l'empresa als treballadors, que ara hauran de negociar el pla de reindustrialització amb els possibles inversors. Per tant, sí que estan lligats d'alguna manera doncs al futur de la planta.
No sabrem de veure què passa amb aquesta votació, però la veritat és que pobres...
Crec que són 65 dies l'acord, no? Per hem treballat amb un màxim de 60 i pico mensualitats.
42 mensualitats, 42 mensualitats màxim, que està molt bé. Recordem que amb la de... Bueno, molt bé. Dins del drama, eh?
Al costat del...
Sí,
és pervers el vocabulari, però en el sentit de comparació, per exemple, amb el que ara estableix la llei de...
Bueno, la pena ha estat que no hi ha hagut una continuïtat i una subrogació d'empresa, perquè hagués donat una continuïtat, però clar, tothom al final ha de pensar per si mateix i buscar el millor acord possible. I bé, el problema serà ara, suposo, reciclar-se totes aquestes persones i per buscar alhora buscar una altra feina, perquè el sector com a tal, el que han estat fent durant molts anys, pues no sé si a Catalunya tenim una política industrial en aquest sector tan potent com per poder assumir tots aquests treballadors. I aquí està el quid de la qüestió. S'hauran de cursos de formació i reintegrar-se en un altre tipus d'empreses, i això és complicat avui en dia. Uh-huh. Segons, i a més que et desconec les edats dels afectats, perquè si mira, encara són gent jove, doncs encara té una vida per endavant per tornar-se a reciclar formativament i buscar altre tipus de feines, però clar, segons quines edats, això cada dia costa més.
Doncs també continuarem atents, no sé si el Toni vol afegir alguna cosa.
No, o sigui, a veure, també ara especular sobre el resultat de les, sí, d'aquestes votacions, malgrat que tot apunta que acceptaran l'euro, arribat a aquest punt, doncs això pot facilitar que algú altre es pugui interessar, perquè no hi ha acceptat l'euro, diguéssim, que no hi ha una càrrega de capítol de recursos humans tan elevada, no hi ha un compromís, clar, això és, bueno, és... té aquesta part freda i calenta, no? De dir, per un costat pot ser més fàcil trobar algú que vulgui reindustrialitzar la planta, per altra banda aquest algú no tindrà un compromís tan fort sobre aquests treballadors i treballadores, no? Bueno, és una mica un agredolç, i a més que no sabem fins que no aparegui aquest algú si realment ha estat la decisió encertada o no, per tant especular amb aquest tema tan delicat, prefereixo deixar-ho aquí.
A mi el que m'agradaria pensar dins d'un món ideal és que el fet que ells d'alguna manera tinguin, no sé com ho has dit, les accions o...
Sí, els actius.
Els actius, això, ja deia jo que no encaixava. Sonava aquí molt, molt grandiloquent això. Que això els hi pugui facilitar d'alguna manera, potser... alguns d'ells està vinculat amb el futur projecte, però clar, tampoc sabem qui s'interessarà en quedar-se això i si poden vincular, però bé, en tot cas és un petit fil de, entre cometes, d'esperança, sí, que ells mateixos puguin seguir, doncs, d'alguna manera aquí ficats, que estaria bé que això acabi aportant, doncs, un resultat el més positiu possible.
Més temes que també afecten aquí la ciutat: el govern de Catalunya, partits, entitats i alcaldes, entre els quals la Mercè Conesa, buscaran aquest dimarts les alternatives administratives i legislatives per esquivar el recurs del govern espanyol contra la llei d'emergència habitacional i pobresa energètica en una cimera al Palau de la Generalitat convocada pel president Carles Puigdemont. L'Alfredo va fent que no amb el cap i ara ens explicarà per què, perquè a més porta deures.
Alguns informa, perquè...
Començarà a les 5 de la tarda la reunió i s'espera, doncs, una mica tractar d'alguna manera el recurs del govern espanyol contra la part relativa al desnonament de la llei 24-2015 que ha provocat aquesta trobada.
A cinc articles i una disposició addicional. Que s'ha de dir tot.
Però ja ho has estat explicant als mitjans, quins articles afectava.
Sí, és veritat, alguns mitjans.
Bueno,
matisem.
Jo parlo dels que són importants.
Perquè sentia segons quines...
Els meus.
Sentia segons quines declaracions de segons qui i deies, uf, però si ens han anul·lat tota la llei una altra vegada, tal i qual. Ojo, de tot el tema de la pobresa energètica no s'ha tocat ni una sola coma, no s'ha recorregut ni un sol article del tema pobresa energètica. Vull dir, per tant, tots els ajuts que ja estan disponibles ja es poden donar a la gent més necessitada, ja es poden atorgar. Vull dir, si no es fa, algú tindrà que explicar el per què. Jo crec que temes de desnonaments i pobresa energètica n'hi ha a tot Espanya. I que jo sàpiga, aquest conflicte només és aquí, perquè potser en altres llocs s'ha buscat solucions de tipus socials sense anar al xoc de trens i contínuament a xocar amb el govern de l'Estat.
I el Toni ja s'ha de manga,
algú penso que té que fer una mica de reflexió tot plegat. Ja que no es pot dir és dir que com si la llei estigués anul·lada. No és veritat, només són 5 articles que afecten, i ho tinc aquí posat, a procediments judicials, extrajudicials, legislació processal i expropiació en matèria d'habitatge i endeutament. Vull dir que no afecta el que puguis prendre moltes mesures. Vull dir, aquí la Generalitat té que explicar per què els ajuts que té destinats a pobresa, a cobrir la pobresa energètica, o sigui, la gent que no pot pagar la llum o en aquest cas, vull dir, per què de 5 milions que té destinats només el 2015 s'han donat 1,5 milions? Què ha passat amb els altres 3,5 milions? Per què no s'ha reglamentat quan tens potestat per reglamentar? Tot això s'ha d'explicar. Vull dir, el que no pots fer, la culpa és de Madrid i jo quedo aquí com el Salvador, com està fent aquí el president de la Generalitat. Home, no. Tu tens eines per donar solució a tot això. Els ajuntaments estan assumint, en aquest cas, Barcelona, l'Hospitalet, recursos, estan destinant partides que ho hauria d'haver fet la Generalitat i no ho està fent. Vull dir, potser el que t'has de plantejar és explicar per què no ho fas quan tens la dotació pressupostària per fer-ho. Però la culpa sempre és de Madrid, i home, jo crec que això ja cansa.
Bé, em sembla...
La culpa és de Madrid, en aquest cas, perquè això és una mica exactament el mateix que va passar amb l'Estatut, no? Articles que es van recórrer del famós Estatut, que ja està sepultat, doncs, en altres comunitats doncs, van ser perfectament aplicables, això primera, i amb aquestes lleis passa una mica exactament el mateix. O sigui, a part de la contradicció o de la inconstitucionalitat que pugui tenir o no algun dels articles, doncs perquè són o no competències de la Generalitat de Catalunya, fer segons què, a més hi ha un zel contra tot el que aprovi el Parlament de Catalunya, i per tant això també és una de les causes que fa que tantes lleis estiguin anant al Constitucional. Però el que sí que... Hi ha una cosa de fons que sí que s'ha d'explicar del que ha quedat anul·lat. Per exemple, és cert que es mantenen bona part dels articles, tal, però hi ha coses de fons, com per exemple, jo crec que de calat polític, llavors el Constitucional, diguéssim que és una mica el tercer temps, la pròrroga i els penals per salvar allò que no hi estàs d'acord políticament, i s'ha utilitzat per això, que és el fet de que, per exemple, el decret parlava doncs, de la prohibició de tallar els subministraments, no de fer un fons, que és molt diferent. És molt diferent. Una cosa és dir, senyors de les elèctriques, empreses energètiques, no poden tallar la llum en aquelles persones que des d'uns serveis socials, amb uns criteris X, es decideixi, miri, se'ls considera, disculpeu la paraula, pobres energèticament parlant, a més això està estipulat, i en aquestes persones no se'ls pot tallar el subministre. Això és una cosa, i això és el que no ens deixaran fer. Sí que es pot fer l'altra part de... no, es pot crear un fons. Bueno, però qui crea aquest fons? En principi, qui posarà els calés per aquest fons en general en el seu major percentatge serà l'administració pública. Aquí la diferència de dir-li a empreses... no talleu la llum en aquestes persones considerades pobres energèticament o anem a crear un fons per ajudar-los a pagar els rebuts. Són coses diferents. Per tant, per mi la principal anul·lació de la llei, que considero greu, d'articles, ve ser aquesta, no? De dir, aquest fons que és 100% polític, ja no ni Catalunyes, Espanyes, ni independències, ni no independències. Són criteris i visions polítiques radicalment diferents de com afrontar la pobresa energètica. I a més, davant d'unes empreses que quan ens presenten els resultats econòmics d'any rere any, doncs, home, no fan patir, No és allò que diguis, és que pobra gent, si ara els hi deixem de cobrar alguns rebuts, doncs no se'n sortiran. No estem parlant d'això. Per tant, també era demanar solidaritat.
Mira, a mi aquest mes no me l'han cobrat i encara no sé per què.
Doncs espera't el mes que ve.
No, ja ho sé, ja. Però... I els hi he preguntat i encara no m'han dit tu.
Vigila que no arribis a casa i no se t'obri la llum,
No, he rebut factura.
A vegades per errors administratius passen aquestes coses.
He rebut factura, però mira, m'han cobrat 5 euros. La llum ni me l'han posat i el gas me l'han descomptat i encara no sé per què.
Bueno, deu ser una super... Deu ser una superoferta.
No, perquè encara no toca. Però bueno, escolta'm, i a més els hi pregunto perquè, és clar, hauré de pagar el doble aquest mes, no? I no em dóna la gana, però no m'ho diuen tu. Un moment, Alfredo, em toca.
Doncs et deixo tot pel micro per tu.
A veure, no sé, jo, la veritat, no sé, i això ho saps més tu, si s'han destinat tots els recursos possibles que hi havia en això o no, però jo ara em ve al cap una xifra, 32.000 famílies a les que s'ha evitat que se'ls tallessin el subministrament, menos és nada, em sembla que està bastant bé. I l'altra cosa, què té de dolent, per exemple, obligar els bancs que si tenen pisos buits durant X temps els posin a lloguer social o que abans de desnonar una família els ofereixin un lloguer social o es busqui una alternativa? Què té de dolent? És que la vicepresidenta espanyola deia, és que clar, això crea un greuge comparatiu amb la resta d'Espanya. Per què no ho apliquem tots? Per què tornem a salvar els bancs? Perquè jo, amb la meva visió simplista i desconeixements molt grans d'economia, ho veig així. Sí. I admeto les meves carències.
Si el problema...
És el que hem recorregut.
El PP de Catalunya ha votat aquesta llei.
Sí, íntegrament. Això és el més curiós.
Íntegrament, vale? Vull dir, perquè... Però una cosa és la llei en si, una altra cosa és el problema competencial, que és un tema de competències. No és que l'equip de la qüestió és aquesta. Jo et puc donar-te la raó a moltes de les coses que dius.
Però llavors el més raonable és dir, fem això a tot Espanya.
Pues que es faci a tot Espanya.
Pues que ho facin en lloc de recórrer-ho.
No, vull dir, però el que no pots fer és permetre que tu et saltis el teu marc competencial, perquè llavors estem, això es torna convertida en jauja, perquè totes les comunitats fan el mateix, doncs aquí tenim un problema. Jo abans deia, bueno, és que tinc les dades
sí,
aquí,
sí.
Vull dir, parlava de 1,2 milions aquest, que, bueno, la Generalitat tenia 5 milions d'euros per donar, per ajudar les famílies més necessitades. La Generalitat ha arribat aquí en el 2015 a 3.700 famílies ha ajudat. Però és que només l'Ajuntament de Barcelona 4.000, l'Hospitalet 1.500, ha destinat 1,2 milions globals només dels 5 milions. Vull dir, per què? Vull dir, per què ho ha fet això? Això té que donar una explicació.
Pensem que els ajuntaments tenen els contractes programa que reben el finançament de la Generalitat de Catalunya per fer aquestes tasques, eh? Vull dir que, no és que la Generalitat ho fa tot.
Els fons de la Generalitat destinats a que, en aquesta equació són 5 milions d'euros. Només n'han destinat 1,2 milions.
Vull dir, però el que no entenc és, si era un problema competencial, perquè el PP va votar a favor aquí.
Bueno, això jo no ho sé, no, però dic, en tot cas, bueno,
perquè això ja ho devien
suposo
saber.
Suposo que el Consell d'Estat, que em penso que és qui fa fer l'estudi respecte a la llei, pues, bueno, van dir que hi havia 5 articles que no s'ajustaven a dret.
Curiosament els que afecten els bancs. Ara em surt la vena anticapitalista i no ho soc, eh? Però...
I a les elèctriques.
No, a les elèctriques
jo ara mateix. L'altre llegia, i ve el cas, crec que ara són 56 lleis les que estan recorregudes al Tribunal Constitucional per part de la Generalitat. I 30 i poques les que estan per part del govern central. Vull dir que sembla que només sigui el govern central el que porta lleis al Constitucional, però és que la Generalitat en té 50 i pico, moltes més de les que ha portat el Constitucional al govern central.
Bueno, almenys la Generalitat no les porta al Constitucional quan està en funcions.
Expliquem-ho. Però un govern, encara que estigui en funcions, continua sent un govern, i per tant hi ha una sèrie de plaços.
Però no, tu continues manant el que no dones explicacions.
Exacte.
Hi ha una sèrie de diferències. Si quan estàs en funcions no t'has d'explicar.
Per prendre decisions.
Per recórrer lleis hi ha uns terminis i per molt que estiguis en funció no deixes de ser un govern i tens que continuar exercint.
Clar, i també que... donant explicacions al Congrés.
Bueno, això és una altra qüestió.
No.
Aquesta és una altra qüestió.
Si voleu l'abordem després, l'Alfredo estava vale. Argumentant ara...
Pobresa energètica. La pobresa... o sigui, el pacte per la pobresa, que és una qüestió que venen reclamant les entitats, els partits polítics des de fa anys, aquí a Catalunya han estat incapaços de signar aquesta qüestió. Vull dir, per molt de que hi ha un clam, vull dir, perquè aquí sí que tothom ho està demanant. I per tant, per buscar pactes de tipus nacionals, independència, procés, aquí sí que es posen d'acord. Però per un pacte per la pobresa, que és una cosa que realment s'hi importa, aquí no...
Ens posem d'acord, fem unes lleis i fem uns decrets
llei,
i el Constitucional els tomba.
Habitatge,
clar, que ens posem d'acord. Fins
i
tot el Partit Popular la va votar.
L'hem fet dos cops.
A veure si no ens posem d'acord.
El pacte per la pobresa.
Escolta,
reclamat.
Però habitatge i pobresa energètica ja és un pack prou important, eh? I aquí hi ha acord de tothom.
Hi ha un acord de tothom, però hi ha 5 punts que no s'ajusten al marc competencial que tenim. I per tant...
Bueno, és que
perquè jo el que pregunto és si a tot Espanya hi ha els mateixos problemes...
Exacte, per què no apliquem? O sigui, si Catalunya fa una cosa que està bé, per què no apliquem a la resta?
Perquè aquesta qüestió no hi ha problemes amb les altres comunitats i poden legislar tranquil·lament.
Perquè aquí tampoc hi ha problemes.
Perquè no envaeixen el marc competencial de l'Estat. I aquí ens agrada buscar sempre la confrontació.
Em sembla que aquí hem sigut més atrevits a l'hora de buscar solucions. I al final què importa més?
Esther,
donar resposta a la gent
que aquí,
o que si es fa una cosa positiva Esther, com que avui envaeixes la meva competència agafar-ho jo
parla, mira, recentment, ara la setmana passada vam tenir notícia que 3 lleis van arribar a acord, govern central i Generalitat, després de molts mesos de no buscar coses, van buscar i aquestes lleis s'han adequat al que marca el rang normatiu. Vull dir, quan hi ha voluntat s'arriben a acords, però durant molt de temps aquí ha interessat legislar per sobre del nostre sostre competencial, que buscar el xoc amb Madrid i que Madrid ho porti al Constitucional i digui, oh, mira, Madrid ja ens està... I és la realitat. Sí,
no, són les fórmules que s'han trobat, torno a dir, també amb el suport del Partit Popular, per protegir els més desafavorits i que l'Estat espanyol, amb l'excusa del marc competencial, en lloc de buscar altres solucions que hi serien, doncs decideix portar-les al Constitucional. O sigui, al final, quan legisles per protegir doncs, les persones amb risc d'exclusió trobant fórmules doncs, que fins i tot poden ser més beneficioses per la pròpia administració, perquè també els diners són finits i per tant no podem estar creant fons constantment. Poder també hem d'exigir a bancs, poder també hem d'exigir a empreses energètiques que temporalment doncs, intentin no sempre sortir amb tants beneficis. Per tant, són propostes de, jo crec que de profund calat polític, molt diferent al que promou el govern central, per raons evidents, i aquí és on està el xoc de trens. Vull dir que quan Catalunya troba aquestes mesures o considera aquestes mesures aplicables i des de Madrid, doncs, amb l'excusa en aquest cas del tema competencial, doncs, et posen el no per davant, hi ha un recurs, diguéssim que jo crec que un posicionament polític queda dissimulat per un conflicte competencial, doncs, bueno, què hem de fer? Aquest és el gran drama. O sigui, al final... marxar o tenir un estat propi doncs servirà també per poder aplicar aquestes lleis i més enllà de les relacions que puguis mantenir amb l'estat a tots nivells, però al final decidir-te tu mateix o governar-te tu mateix i gestionar-te tu mateix jo crec que és bastant més eficient a dia d'avui, però vaja, evidentment si ho veiés el 90% de la població de Catalunya llegiríem, però evidentment
això encara no passa. El Constitucional mai havia tingut tanta feina.
La qüestió de portar lleis al Constitucional no afecta només a Catalunya, el Govern Central ha presentat recursos inconstitucionals en lleis de nombroses comunitats autònomes, perquè aquí sembla que només siguin Catalunya
i de
tots els partits polítics, no, per principi no.
Una mica sí.
No, per principi no.
Últimament sí.
No, ara potser que estan més
anem amb la lupa. Anem a per Consell de Ministres.
que el Constitucional segurament, bueno, que el Govern Central aquest, o el Consell d'Estat en aquest cas van s'ho miren més amb una lupa, doncs potser sí, per les circumstàncies que hi ha avui en dia i aquestes declaracions de crear estructures d'Estat, etc, que d'una manera o altra doncs, posen en alerta diguem al Govern Central. Això és normal, vull dir, el que no pot fer és estar mirant cap a un altre costat perquè seria una irresponsabilitat.
Val, però quan es fa una cosa que és positiva per la gent que ho està passant malament, és que potser aquí el conflicte competencial és que el Govern espanyol no està exercint unes competències que li tocarien. En lloc de beneficiar bancs i elèctriques, potser hauria de beneficiar la gent que realment està patint. Quan ho fa Catalunya, llavors no ens agrada. Potser, des del meu punt de vista, hauria sigut, ostres, això em vaig competències, però la mesura és positiva, per què no mirem d'adoptar-la tots?
Bueno, doncs això entraria en un procés de negociació que s'haurà d'entrar en el proper mandat.
Bueno, però mentre ho recorres deixes la gent de Catalunya desprotegida, potser no cal.
No crec que estigui desprotegida.
Hi ha algunes famílies en aquest aspecte que sí.
La gran part de la llei és aplicable ja i és vigent.
Sí, però mira, vaig a recuperar una frase que em va encantar del president Puigdemont, ho sento, però és que la vaig trobar molt bona, que és, de què ens serveix protegir-los a nivell de pobresa energètica si no tenen casa? Clar, si desnones algú, ja li pots anar dient que té els subministres garantits.
Però és que sembla, que a vegades sembla que el desnonament, el que dic dient, els desnonaments estan produint-se a tota Espanya.
Però si és que ningú diu que no.
I les solucions s'estan aplicant a tota Espanya i s'estan parant desnonaments a tot arreu.
Però potser aquestes són les més valentes, perquè no s'apliquen als altres llocs.
Bueno, però això és un tema que igual ara s'haurà de reforçar. O sigui, ara més o menys estarem tots d'acord de que anem a noves eleccions. I estem segurs de que s'haurà de parlar...
Amb això estem d'acord, tots sí. La taula.
Des d'ahir la nit ja s'ha acabat el temps i ara ja estem ja en període...
Ara ja estem parlant de pactes postelectorals.
Exactament, ja s'està dient. Però el que segur que provocarà és que s'haurà de reformular moltes coses i probablement vindrà una reforma constitucional i serà el moment de veure i encaixar i parlar i...
Però quant temps trigarà això? Bueno, la gent no té a vegades aquest temps.
Tu m'estàs dient, el marc competencial de l'Estat, vull dir que no pot fer l'Estat, és mirar cap a un altre costat i fer la vista gorda, vull dir, és per...
Doncs, a mi em semblaria una postura bastant més humana i intel·ligent dir, mira, això potser està en veient competències, però és que em sembla que potser és positiu el que hem de fer... és potser assumir aquestes competències nosaltres de cara al futur govern. Però mentrestant, si algú està fent una cosa que està bé, pots deixar molt clar, estan bé incompetències, però com que ens sembla positiu, en aquest cas el que farem serà al revés. I ja està, no passa res, no estàs dient a tothom que pot envair competències.
Home, és un missatge perillós.
No, és un missatge, no. Perquè dius, això és positiu, el que fem és adoptar-ho nosaltres.
Estàs causant un precedent.
Estàs dient que quan una cosa a tu et sembla positiva i que beneficia la gent... en lloc de prohibir-la perquè no l'has fet tu, te la fas teva. Això no em sembla negatiu.
Doncs són alguna de les postures que podem extrapolar al carrer. Segurament, com deia l'Alfredo, hi ha una part, en aquest cas el Tribunal Constitucional, en què actua d'ofici o no, en aquest cas doncs, induït en temps pel govern de Torn, sobre el control de les competències, de les normes, reglaments que hi ha per sota de la Constitució. I per tant, doncs, deia el tema, Alfredo, deies el tema del propi mandat i les tres, no sé si faríem massa tard o no. Es veu igualment en el proper mandat, amb aquestes eleccions imminents, que millori aquest acord? Perquè tothom està tocant una mica el crostó, des de la part ideològica, periodística, fins a institucions europees. Algun missatge estan enviant a Espanya en relació al que està passant entre Catalunya i Espanya, vull dir que no és un fantasma. I ara l'oportunitat, en aquest cas per al proper govern, que es formi, surti qui surti, la signatura cabdal torna a ser Catalunya, precisament per coses com aquestes que passen avui, per adoptar o no lleis més àmplies.
Aquest missatge d'Europa ho dius per la reunió que va demanar sí o no el Puigdemont i que el Juncker li ha dit
submissió,
que aprovem la gent que no, demanat, però ells diuen que sí.
Em referia a l'Àlex Salmon, per exemple, el sentíem l'altre dia, em referia doncs, a institucions.
Quin separatista.
Em referia doncs, a veus i aquí, per exemple, a Espanya a nivell intel·lectual doncs, i des de Madrid també estan donant certes responsabilitats al govern espanyol respecte al que està passant a Catalunya. Vull dir que no és una cosa nova ni que m'estigui inventant jo, vull dir que alguna cosa no va bé i resultats en tenim, vull dir, evidents, vull dir, a nivell, en aquest cas ara parlàvem d'aquesta llei, però alguna cosa hauran de millorar, no? O empitjorar més.
Que milloraran les relacions, estic convençut, sí? Vull dir, de fet jo crec que s'ha obert un pont, vull dir, fa tres setmanes ningú pensava que Rajoy i Puigdemont es reunirien.
Però la segona signatura del proper govern, a part de l'atur...
Clar, però ara canvia el govern, és fàcil reunir-se l'última setmana.
Però la propera signatura, deia, la important, continua l'atur per sobre el 20%, i això és evident que serà la màxima preocupació pel futur govern. Catalunya està a l'agenda indiscutible, indispensable per al proper govern, o continuarem, sembla, com ha passat fins ara, que s'amaga tot darrere d'un conflicte i el conflicte queda en conflicte i no avança ni cap a un costat ni cap a l'altre.
Jo penso que d'entrada, ja com a primers deures que hi haurà pel proper govern, és la nova llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes. Per tant, Catalunya tindrà un nou sistema de finançament que espero que sigui millor que l'actual. I que recordar que l'actual va ser batejat com un dels millors, el millor sistema de finançament que de la història en aquell moment.
Igual ens indica que la història abans era molt, molt trista.
Del govern, recordar que...
Imagina't.
De Zapatero,
no, però el problema no és
fer... Amb el vot a favor d'Esquerra Republicana... No,
si el problema no és fer lleis o nous models, és complir-los.
Vull dir, home, jo crec que en aquest cas perquè toca, perquè de fet ja està caducat el sistema actual de fins a que no s'ha pogut refer un de nou perquè no hi havia diners per reformar-lo. Vull dir, però la realitat és que aquesta és una de les primeres qüestions que estic convençut que el nou govern abordarà. Dit això, anem a un govern, jo crec que hi haurà govern aquesta vegada després de les seves eleccions perquè no podem anar a unes terceres, és evident que no, ja seria el ridícul ja seria massa gros. En tot cas, estic convençut que hi haurà eleccions, que haurem de dialogar molt i espero que sigui la propera legislatura caracteritzada per, entre altres, el diàleg entre Catalunya i la resta d'Espanya, en aquest cas amb el govern central, perquè és que el xoc de trens no convé a ningú i per tant jo confio que hi haurà el diàleg suficient entre administracions per arribar com a mínim a uns pactes que permetin que el dia a dia doncs no entorpeixi a la gestió diària de la Generalitat en aquest cas i del govern central per l'altre.
Diu l'Alfredo que ha de sortir si o sigui algun acord o govern segur d'aquestes eleccions. Ha faltat autocrítica, per exemple, perquè tornem a passar la responsabilitat als ciutadans per solucionar el que no han sabut solucionar l'engròs de totes les formacions.
Jo animo la gent que vagi a votar, perquè realment fa falta que els animin, perquè jo em plantejo, hem d'anar a votar. Quan? El cap de llista del partit majoritari no s'ha volgut presentar un debat d'investidura. Quan hi ha hagut un acord entre PSOE i Ciutadans, que era un acord superimportant, però que ara ja no és vàlid, perquè, clar, anem a eleccions i, escolta, que això ens fa perdre vots i aquest acord ja no existe, ens tornem a vendre el millor postor. És que, clar, costa una mica confiar en tota la pesca. I que consti, Alfredo, que ara t'he tirat un cable perquè he criticat també els altres, eh? Però, ostres, s'ha de fer un esforç important de responsabilitat personal per dir val la pena anar a votar, eh? Perquè...
El to en els... segurament menys en Podem ha anat canviant, o sigui, el fet de que, bueno, diguéssim que Ciutadans és camaleònic, per tant, pot estar de blau o de vermell, és igual. Però sí que Pedro Sánchez, no, ja dient, bueno, em vaig equivocar, dient, va fer servir la paraula indecent, si sí. No m'equivoco, em vaig equivocar, clar, o sigui, quan veníem de la campanya que veníem, que es van dir absolutament de tot, ja va ser sorprenent a l'acord PSOE-Ciutadans, o sigui, ja, aquest ja va ser gros, diguéssim, eh?
I era un acord inamovible per pactar amb Podem, però ja no.
Amb aquell to de campanya... I amb el que s'havien arribat a dir era és que gairebé impossible arribar a un acord. O sigui, al final ja ho hem vist, no? Però o sigui, s'havien posicionat tant en contra dels altres, no a favor de l'Uteu, sinó en contra dels altres, tant uns... O sigui, aquí sí que poso les quatre forces, eh? Que difícilment podien arribar a cap mena d'acord. Crec que el to de campanya canviarà.
Esperem.
Sí.
No sé si aquesta reforma constitucional o com a mínim la reforma de finançament de les comunitats autònomes ens aportarà grans novetats, perquè no oblidem que al final, si Catalunya, Balears, País Valencià, partit 3, per no posar sempre només Catalunya, doncs comencen a rebre o comencem a parlar d'ordinalitat, vol dir que altres comunitats perdran. I aquí els barons, tant del PP com del PSOE, són molt barons. Per tant, doncs sóc una mica excel·lent.
Ho hem de deixar aquí, Alfredo Bergo, Toni Ramon i Esther Castanyer. Gràcies per haver vingut a la tertúlia.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres.
Ens trobem demà a un quart de 10 del matí. Gràcies.
El gall del monestir.